Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Passant de les 4 de la tarda. Ai, quin cacau de les 4 ens espera avui, perquè ja ens acompanya aquí a l'estudi el que segurament... Uri Francisco, ha demanat a l'Uri. Uri, has de venir?
I si no ho haguessis demanat, jo hagués irromput aquí a la sala.
Home, tu diràs. Perquè avui ens acompanya un dels millors saxofonistes i compositors d'aquest país, per les seves venes i corre autèntic rock and roll, i les seves mans acaronen el saxo com ningú. En només 17 anys es va pujar al carro de los rebeldes i des d'aleshores porta 4 dècades de carrera com a músic. Ha creat diversos grups, també ha actuat en solitari, i ara el podeu trobar amb els Mambo Jambo, Los Saxofonistas Salvajes i Dani Nello en Organ Trio, amb temes com aquest, Scorpion. Un grup inspirat en aquestes formacions dels anys 50, formades per saxofonistes de rhythm blues, de jazz, associats amb organistes, i que, el més important de tot, estem de sort, perquè els podrem veure en directe el proper dissabte 23 de desembre i el dimecres 27 al Festival de Nadal de Plaça Catalunya. Dani Nello.
Què? Molt bona tarda, què tal esteu?
Mare meva. Francisco, què farem?
Xalar i disfrutar, però com no hem fet mai.
Bueno, ho has explicat molt bé, això tot. Ho has explicat molt bé, m'ha agradat molt.
Sí? Sí, mira, els guions, la Candela Figueres. Sí. El Dani deia, però això, dic, no t'ho preocupis, que aquí va. Ho hem recollit tot.
Fantàstic, ja veuràs,
amb, aquest,
sí, sí,
amb aquesta xerrada sortirà tot. Però ens fixem, si et sembla, primer, anem a pams, perquè clar, o sigui, Dani Nello fa tantes coses que ens fixarem en aquest proper concert del dissabte 23 i el dimecres 27 de desembre al Festival de Nadal de Plaça Catalunya. Què hi passarà, no? Com neix aquest Dani Nello en The Organ Trio?
Doncs era una cosa pendent que tenia que fer. He tocat amb Big Band, he tocat amb quartets elèctrics, acústics i tal, però aquest tipus de formació no l'havia tingut i em venia molt de gust. Com a referència, he sentit hores i hores dels meus saxofonistes preferits, Arnett Cobb, Gene Ammons, Illinois Jacket i tal, amb aquesta formació d'Organ Trio. Era un tipus de formació que es va fer molt popular a final dels mitjans finals dels anys 50. I que, bueno, això, amb quatre elements, orga, bateria, guitarra i saxo, tenien la castanya d'una big band. No, tant no, però vull dir que podien donar molta tralla, no? I és una, per altra banda, és una formació que té un ampli ventall dinàmic. O sigui, pots tocar des del més suau i més encisador. Wow. I tal, sí, a la tralla més tralla, no? I això, pel tipus de composició que faig, doncs em va molt bé. Puc tocar des d'una cosa d'aire més rhythm and blues o blues jazzístic, i després puc tirar-me, m'acosto més al rock and roll, no? I això ho faig amb tres músics que són increïbles. Bueno, jo sóc el que toca pitjor dels tres, no? Sí, sí. El Ramon Ángel Rey a la bateria, el Gerard Nieto a l'orga i el Martín Burguet a la guitarra. I res, acabem just de sortir de l'estudi.
Hem
estat aquí als Estudis Medusa, que són el quartel general de gravació aquí, a la Rambla,
aquí
al costat, de la Rambla Badal.
I què, com arribes?
Bé, molt bé, arribem calentets. Hem gravat 7 temes més.
Uau!
Sí. I els estrenem ara, això, el 23 i el 27, o sigui, amb moltíssimes ganes. És a més, clar, Plaça Catalunya,
clar,
Nadal...
Clar, com és això, Dani, tu a Plaça Catalunya, no?
Ja hi hem tocat amb Mambo Jambo, amb diferents,
sí,
formacions,
deu ser.
Però així, el Nadal i tal, fa il·lusió, no? És un... Clar, és un públic molt ampli, molt transversal, que te l'has de guanyar. Vull dir que no és allò la gent que et va, sí, veure en un club de jazz, que hi ha
que
tot...
Que paga la seva entrada, no?
Que hi ha tot l'ambient, sí, que hi ha begudes, sí, alcohòliques, sí, sí, i llum, sí, fantàstica, sí, sinó que és... allò una mica a hierro, no? Vull dir, a porta freda, que es diu, no? A meitat de la plaça Catalunya, on passa el tiet, el tio enrotllat, el fill, la cosina, tots, vull dir... I allà te'ls has de guanyar, i això també està molt bé. I el tipus de música que fem, jo crec que sí, que és bastant transversal, no?
Que, vull dir... que pot enganxar tothom.
Exacte.
Vull dir que és aquest tipus de música, no, Uri?
Jo crec que, clar, Dani Nelo, tots els projectes que ha tingut, i que jo li recordi, és ball assegurat. Llavors, també és un... Això és veritat, o sigui... És molt difícil que algú escolti Mambo Jambo, per exemple.
I estigui quiet, no?
És un repte. Des d'aquí llanço aquest repte. Si aviam si algú té el que s'ha de tenir o el que no s'ha de tenir per mantenir-se quiet en un concert de Dani Nelo.
Clar, i després vaig fer un trencall de camins, com si diguéssim, fa molts anys, que vaig apostar per la música instrumental. I això també fa que la meva música sigui més universal. O sigui, algun avantatge hauria de tenir la música instrumental, no?
Sí.
O sigui, que no fa falta que sigui un himne generacional o que hi hagi una poesia fantàstica o una tornada fantàstica, sinó que la música en si ja és el nostre missatge, no? I això fa que arribi molt directament. Vull dir, és com el gust, com l'olor, com el sentit... És un sentit molt, molt directe, no? Jo sempre dic, amb Mambo Jambo, amb l'Òrgan Trio, ens plantem demà a Okinawa, sense parlar ni una paraula
i
de japonès,
i
et connectes, no? I això està molt bé, i a més he tingut la gran sort de connectar amb el públic, tant amb Mambo Jambo com amb l'Òrgan Trio, i això és... No hi ha una fórmula, vull dir... Això és a mesura que vas fent i a mesura que vas avançant en el teu llenguatge, en la composició, en el vocabulari del teu saxo, doncs et vas acostant a la gent i crec que és una gran sort. Això, per mi, val tot el camí fet, no?
Dani, justament deies, val per tot aquest camí fet. Creus que ara, o sigui, saps connectar millor amb el públic que quan vas començar? O sigui, tu has notat aquesta evolució?
No sé què dir-te. Perquè, no, en sèrio, no hi ha una fórmula. O sigui, si no, tothom estaria fent connectant amb la gent, no? Jo crec que hi ha una cosa com de persistència, no? De tota la meva carrera, d'anar fent, anar treballant, anar parlant amb el saxo, no fent un llenguatge massa complicat, perquè tampoc el sé fer, no? Vull dir, jo soc un músic autodidacte que he après a tocar el saxo i harmònicament, doncs m'he anat espavilant, però no tinc una formació acadèmica, no? I sí, suposo que amb el temps vas afinant de com dir les coses, no? El llenguatge musical a vegades és una mica com l'oral, no? Que a vegades, doncs, primer aprens allò que diuen els teus pares, no? Que pa, gana... Mama, papa...
Lo bàsic.
I després, bon dia, bona tarda... I després ja et vas enrotllant i al final acabes fotent uns rotllos que et cagues, no? Però sí, sí.
I com es parla amb el saxo?
Llavors, això també és tampoc no hi ha una fórmula, perquè hi ha gent que tècnicament ens dona mil voltes, no? Però que potser no saben connectar, no? O no tenen aquesta sort de connectar. Jo crec que també hi ha una cosa aquí de voluntat de connectar, de ser generós... A sota de tot això, sí, hi ha una cosa que és una passió meva, suposo, o una vocació, que és compartir la música amb tothom, no? Vull dir, que com a missió vital jo tinc aquesta, compartir música. O sigui, compartir amb la meva dona, amb els meus amics, amb... Ara, segur que si estem aquí una estona et diré, posa això, que ja veuràs que t'agradarà, no sé, saps? I això és, per mi és bàsic, aquestes ganes de compartir la música.
Jo haig de negar la major, perquè és la segona vegada que diu que no, tècnicament... No. O sigui, la tècnica, ara, a nivells hi ha projectes de l'Aniel, es dona per descomptada, i això és així. A més, t'acompanya gent, a Dani Baraldés, a l'Anton Hall, a l'Ivan Kovacevic, gent... que és que no, o sigui, no es qüestiona la tècnica, això d'entrada. També crec que és un frontman, perquè ho és, que t'interpel·la. O sigui, és una persona que no et deixa estar quiet quan estàs en el concert, que vas arengant el públic i animant-lo, no només amb la música, sinó també entre cançó i cançó. És allò típic de no os oigo, aquestes coses així, que potser són clàssicotes, t'enganxa des del principi fins al final i no hi ha manera de que no puguis estar pendent d'això. I a part d'això, ja no és només la tècnica.
M'estàs dient que sóc un pesat.
No, en absolut.
Escolta, què fas? Que no et mou, que no et mou.
Vull dir que és, no, ets una persona que cuida molt el directe en aquest sentit.
Aquests parlaments.
I t'interpel·la mirant-te.
Clar, sí, són aquests parlaments, no?, entre cançó i cançó. No? Entenc que és això, no, Obrir?
Sí, una mica de reta, de ara vais a bailar i tal. I sí, senyor, endavant.
I després jo crec que és divertit, a vegades, sense fotre el rotllo, però a vegades posar en context, en context la gent. Doncs aquest tema
està
vaig fer... quan tal, o que aquest tema ve d'aquí, o si és, per exemple, si és una versió, dius, la primera que vaig sentir aquest tema estava tal... I això fa també que la gent s'enganxi, no?
Mira, ens enganxem encara més amb Dani Nelo i en The Organ Trio. Ens fas aquesta arenga que deia l'Uri amb Grand Prix, com seria?
Grand Prix és un obre portes, que n'hi dic jo. O sigui, és el primer tema que toquem amb el, de repertori, i és allò, hola, bona nit, estem aquí, us agradarà, segur, ja veuràs, vine, tal. Anem.
Yeah.
Té tota la raó, eh?
Se'n van els peus.
Si a mi em recorda l'època Samuel Eto'o, que et marcava gols del tirón, el que en diuen obre llaunes, tu has dit obre portes, però és això.
És pam. Això, no?
Sí, sí, sí.
Quatre temes venies, però clar, aquesta tarda dius que n'heu gravat més.
N'he gravat set més, sí.
Set més.
Sí, sí. I estrenarem el primer single d'això. O sigui, els quatre que teníem, més aquests set, sí, seran un LP.
Van.
Llavors presentem el primer single a l'últim cap de setmana de gener, amb una cosa que no sé si ho tens, que és el Saxorama. Saxorama és un festival, un Rhythm and Blues Sax Meeting, és un festival que organitzo des del 2015, que és un, com es diria en català, un aplec de,
sí,
un aplec de saxofonistes,
wow,
de saxofonistes de Rhythm and Blues, de Soul i tal. Doncs vam parar durant la pandèmia, però hem portat saxofonistes d'Estats Units, d'Anglaterra, dels Països Baixos, i aquest any tenim també un bon cartell. Són 11 concerts,
sí,
repartits per Catalunya, a Olot, a Viladecans, a Terrassa, aquí al Jamboree, aquí. Ja ho anirem posant. Si algú que posem l'enllaç aquí...
És que clar, jo ara m'estic...
Saxorama. Sí. I aquest any portem el Freddy DeBow, que és el saxofonista del segell Dubton,
sí,
de la Sharon Jones,
yeah, sí,
de James Hunter Six, etc. Portem el Ray Gelato, que és un històric del swing d'anglès. Portem els saxos de l'Averno, que és un grup molt canyero de Madrid que ens agrada molt. El Ray Gelato toca amb la Barcelona Big Blues Band i toco jo amb l'Organ Trio. I després també està un grup de femení que es diu Ladies First, que és un trio de saxos. Vull dir que tenim per tothom.
I quan tens vida, Dani?
Bueno, no, hombre, o sigui, ja... Sí.
Per tu això és vida?
Clar, clar, sí. Ja tindrem temps de descansar, jo què sé. I a més, ara, just amb la Mary Cuesta, que és la meva dona, hem fet un podcast també que es diu Spanish Noir, que no sé si això ho tenies...
Ràdio 3.
La Ràdio 3 Extra, que, o sigui, a casa tampoc descansem, perquè allò...
És això que arribes a casa i...
Sí, i seguim amb la tralla. Després en parlarem d'això.
Després en parlarem, perquè és que, clar, encara Mambo Jambo Orquestra actueu el 29 de desembre, si no m'equivoco.
Això és un bistec, això és un entrecot, això és un... Això és molt, molt gran.
A l'Apolo.
Sí, sí. Van mirar, van... En realitat, reobino. van començar a l'Apolo amb les nits de tabú, que eren unes nits de burlesque que fèiem. Vam estar 5 anys fent-ho. I al principi dels Mambo Jambo està íntimament lligat amb la sala Apolo. Allà vam començar. Era un espectacle de burlesque, sí, que jo codirigia, que portàvem també noies d'arreu, de noies i nois, tot s'ha de dir. I era un espectacle de burlesque amb rock and roll. Mm. I allà vam començar.
I després ja, o sigui, aquest vincle, no?, amb l'Apolo.
I llavors no, ara tornar al desè aniversari vam tocar-hi allà, però era just després de la pandèmia, no vam acabar de... Ah, i ara ens hem de treure l'espina amb aquesta actuació. I és amb l'orquestra, que com ja has comentat abans, és una formació gran, és el quartet de Mambo Jambo més 12 músics.
Doncs què? O sigui, ho escoltem una mica o no? Perquè és del segon àlbum, que és aquest gran ciclón.
Vale, quin tema posarem?
Ja veuràs, mira. Vale. A veure, sona així. Per favor.
Aquest era el primer disco, però bueno. Aquest... No, no passa res, no passa res.
Però sonarà?
Aquest...
Però això és una meravella.
Sí, home, això es diu el Timo. El Timo.
El Timo.
En català.
I que l'estafa, no?
L'estafa, exacte.
I que...
Mira. Que ara ve. Uah!
Sonarà, però, el 29 de desembre a l'Apolo, no?
Aquest no. Ho sento, Uri, perquè no, perquè aquest dia l'hem tocat amb aquesta formació i ara sí, tocarem més del segon disc, que ja veuràs, mentre l'estan preparant, el gran ciclón, que és un tema també brutal.
Vinga,
també,
va, que el preparem,
que sí, també és una obra llaunes, un
gran prix.
Un gran prix, aquest també està molt bé. Sí, doncs això, llavors, el desè aniversari, volíem fer un disc que fos una mica diferent, que no fos el típic disc de quartet de Mambo Jambo. Mm. Vam pensar en col·laborar amb cantants.
Què? Per què? Sí.
Perquè som una banda instrumental i havíem de ser fidels al nostre...
Tu has defensat molt, no?, la música instrumental, no?, que deies.
Clar que sí.
Què té de diferent, no?, quan és amb, no?, amb cançó, diguéssim, amb lletra, no?
Ai, amb tots entenem les paraules, no? Mm. Inclús en anglès, inclús en francès, en altres idiomes, en català, tal. Però s'ha d'escriure una lletra, s'ha de fer una tornada... Però la música se sent, no solament s'entén, sinó se sent directament, no? Jo no dic que la paraula, per suposar, la poesia, que hem de dir, la literatura, etcètera, això està claríssim. Però, bueno, jo vaig agafar aquest camí i ja et dic... Torno a això, a la gènesis de los Mambo Jambo Orquestra. Llavors volíem fer un disc una mica especial i vam pensar en col·laboracions i tal i qual, però hem dit no, hem d'ampliar el nostre so, ser fidels al nostre so, multiplicar-lo, posar-li catxes, com si diguéssim...
Sí, posar múscul, no?
Anabolitzant, si fa falta. I llavors vam fer una secció de vents tremenda que ens acompanya i bueno, és acollonant. Tocar amb l'orquestra és brutal.
Està sonant el gran ciclón? Mira, a veure,
sí, senyor. Ja. Anem-hi.
És que jo m'ho permetreu el barbarisme, però és que anel en rama, això. Em recorda una mica també aquells discassos de Brian Setzer Orquestra. És una inspiració per a vosaltres, això. Ell també canta, però...
Ell també canta i va tirar molt pel swing. Sí. O sigui, sí, ell és un guitarrista de rock and roll, com a la Copa d'un Pi, de rockabilly, bueno, no, ningú li... com es diu en català? Ningú li tus.
Li tus.
Sí, no? Sí, sí. Però, bueno, sí, d'inspiració no, però sí, potser sí que ell va fer una cosa que no s'havia fet mai, que era posar una guitarra elèctrica al davant d'una big band. Nosaltres hem posat el so jambofònic, això l'hem multiplicat, o sigui, no som inventors de la big band, òbviament, però big bands de rock and roll no n'hi han tantes, i menys aquí, a casa nostra.
Estem amb el Dani Nelo, que recordem, si el voleu veure en directe, amb l'òrgan Trio, els podreu escoltar, si no m'equivoco, ara ho dic de memòria, el dimecres 23.
23.
I que és aquest dimecres, que dic, no.
23 i 27 de desembre.
Sí, 23 i 27 sí. De... Dissabte 23 i el 27 de desembre a la plaça Catalunya.
Que és dimecres,
el 27.
Segur,
Sí, sí, sí.
No, és que ara em vas fer
dubtar. No, dissabte 23 i dimecres 27. Sí, sí.
El dimecres és 20.
Exacte, el dimecres és 20.
Vale.
el dissabte 23.
El dissabte 23.
I el diumenge és nit de Nadal, 24, sí. I el 25. Que és, va,
però el 24 no vingueu perquè no estarem tocant.
No, toquem no, el 23
el,
i el 27.
El 23.
I el 29...
Aquest, és aquest també és fort, eh?
No, quan ja estigueu farts de família, de torrons i de menjar i tal i qual...
Cap a l'Apolo.
Cap a l'Apolo a veure los Mambo Jambo Orquestra.
Clar, aquesta orquestra és curiós perquè sona molt a rock and roll quan les big bands sempre van com més vinculades al swing, no, Dani?
Sí, sí, sí. És que és un pecat dels rockers o dels rockeros, com li vulguis dir, que quan fan un disc amb big band se'n van cap al swing. I nosaltres no, nosaltres volíem això. No.
Justament això, eh?
Clar, clar. Nosaltres, fidels al so jambofònic, que és aquest so format a base de rock and roll, rhythm and blues, surf, swing, jazz, totes les músiques així d'arrel afroamericana, com si diguéssim, amb un toc d'aquí, naturalment. Perquè, bueno, som un suec, un serbi i dos catalans. Vull dir que alguna cosa tenim que dir, no?
Però amb influències de músiques de tota la vida mundial, vull dir que tampoc...
Clar, és que això és el que passa amb el rock and roll, el rhythm and blues i el jazz, no? Són fenòmens que van néixer com a fenomen local, no? Mm. Fenomen musical, i després s'han convertit en universals, no? Perquè després de 50 anys o 60 anys de la creació d'aquestes músiques, doncs això ja és una cosa universal, no?
Us ha costat, perquè sí que deies la música és un llenguatge universal, l'entén tothom, vas a Japó i vibren igual que aquí, no tens, diguem, les limitacions de la lletra o l'idioma, però us ha costat que us programin amb música instrumental? O ja t'aval el teu nom i la teva carrera i ja fas camí, tu ja obres portes sol?
És curiós perquè hem tocat en festivals de jazz, de blues, indies, de tot. Vull dir, el ser precisament instrumental, això, en alguns avantatges que ja et comentava abans, té, i que és que no és tan temàtic, no? Com una cosa amb veu, o que no és tan... No sabria com dir-t'ho. No és tan encasillable, potser, sí. No sé. Això...
O sigui, no? Aquesta etiqueta, no? Que, o sigui, que es pot ser universal, no? I...
Sí, 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 la veritat és que hem tingut molta sort. Jo crec que això, amb el tema de fer un... Bueno, hi ha sort. També aquí hi ha feina darrere, no?
Hem treballat
perquè sigui una cosa, això, doncs, molt personal. No hi ha tantes bandes instrumentals i tal. O sigui, sabem quin és el nostre sostre. O sigui, mai omplirem el Palau Sant Jordi. Ni se'ns passa pel cap. Però, això, però tenim altres... No, mare, fotis. Però...
T'agradaria tocar, però, el Sant Jordi, Dani?
Ja he tocat amb altres formacions.
Però tu, o sigui, amb el...
Mambo Jambo, sí. Home, seria brutal, però... Sí, però no és un objectiu de vida.
És el que et anava a preguntar. No. És un objectiu de vida?
No,
o...
per exemple, home, em queda molt més a prop i més a l'abast i més humà, com si fóssim un Apolo, no? La nostra sala perfecta és aquesta de 300, 400, això. 500... I amb això en tenim prou i de sobres. I hem tocat per, ja et dic, per tot l'estat. Després hem sortit per Europa, hem estat a Mèxic, a Brasil... Vull dir que... Aquest tipus de sala és la nostra.
Mira, just la setmana passada ens assabentàvem que la sala Sidecar, que de ben segur que Dani Nelo ha tocat a la Sidecar, ha canviat de... Sí, sí, no ho sabies?
No ho sabia.
Doncs te recordes, Uri, que ho vam comentar, que vam parlar amb el Roberto.
31 de gener.
Ah, vale, sí, m'havien dit...
Canvia, diguéssim, una mica... O sigui, intentaran mantenir, diguéssim, aquestes activitats, no? Com ho va dir el Roberto.
Ell va dir que almenys estava garantida el que és els concerts,
sí.
Durant aquest proper any.
Es convertiria en una cocteleria.
Males notícies.
Miau.
Males notícies. Bueno, això...
Quin record tens tu de la Sidecar? Perquè...
A mi em van batejar com a rebelde. T'ho juro, tirant-me no sé què al cap. No, però vull dir... No amb mala llet. Vull dir,
sí, sí.
Era un bautisme rocker. O sigui, allà, el Sidecar... Sí, sí, bueno, és un... Mira, jo vaig debutar el maig del 85. Des del 85 que es ve parlant de la falta de sales i de tot això en aquesta ciutat. És una cosa pendent que tenim, que som tontos del cul i no sabem gestionar-ho. I després ens n'anem a Amsterdam i diem, com ho fa?
No,
ens n'anem a Londres i, bueno, és que mira, eren les 7 de la tarda i hi havia una banda de blues tocant allà. És que ells s'hi cansaven, eh? S'hi cansaven. Bueno, però després te'n vas a Madrid i passa el mateix. O sigui que hi ha un pet de sales a Madrid, eh? Vull dir que estan programant i tal. Vull dir, és una cosa que aquí no hem sabut gestionar, cap dels ajuntaments tampoc ha sabut com fer-ho, no sé. És
curiós. És una assignatura pendent, sense dubte.
En un any doncs, han tancat el Milano, ara això...
Del, Milano.
Ara el del Sidecar, i és el que sempre dic. O sigui, tenim escoles de grau superior, l'ESMUC, el Liceu, el Taller de Músics, el... quin més? Aquí el Jam Session, tenim diversos. I van sortint generacions, o sigui, promocions i promocions de músics.
Però després, no? No hi ha, Dani, què és el que falta, no?
Com una dona que es va embarassant, sí. I després on tocaran aquests fills, no? Amb gent que toca l'hòstia, gent que toca fantàsticament. Hi ha un nivell musical increïble en aquesta ciutat.
Tu creus que és una qüestió de l'administració, que no hi ha prou públic per tanta oferta? Com ho veus?
Jo crec que és una combinació, és un còctel, una tormenta perfecta, amigo. Una tormenta perfecta. No, perquè hi ha també el tema urbanístic, no? El tema de l'especulació dels espais. Clar, una sala de sobte, una sala com el Milano, que estava amb l'aigua al coll, de sobte ve un grup inversor francès per obrir una pizzeria i li deixa anar un munt de diners a sobre la taula. I, clar, és que també... Negatiu. Negatiu, saps? Vull dir, és que és molt complicat. Molt complicat. Després, el tema dels permisos, això jo no, ho desconec, per tant, no em posaré en aquest jardí, però hi ha tot un tema de permisos, també, no? De facilitar, de no facilitar, etc.
Però a nivell d'audiència, tu creus que hi ha prou audiència?
Jo crec que sí. Sí. Bueno, jo sempre que toco tinc gent. I no perquè sigui jo. Vull dir que hi ha un munt d'ofertes, hi ha un munt de grups que estan tocant, hi ha un munt de músics que estan tocant per tot el món. D'aquí, hi ha una escena de jazz i de blues i d'aquí, de rock and roll, tremenda. Tremenda. O sigui,
això ho comenteu, Dani, entre vosaltres, de dir, ostres, aquí a Barcelona, a Madrid, falten, no?, aquests espais de... Ho parleu?
A Madrid no falten, eh?
A Madrid no falten. No.
I l'audiència no falla, tampoc.
L'altre dia vam posar en un Sala Copérnico, Mambo Jambo Orquestra, 500 persones paguen com Sant Pere canta. Hòstia, i per què?
I per què aquí no?
Bueno, aquí sí, tenim a l'Apolo, que s'omplirà, no 500, no, 1.000. però vull dir que ja
29 sí. De desembre.
Sí.
T'ho has tocat? O sigui, tu toques el saxo a meravella, has composat moltíssimes cançons i has treballat amb molts artistes. Dani, quina és aquella col·laboració, no?, que guardis en el teu record, com especial il·lusió, especial goig, no?, de dir, ostres, és que aquest... Això va ser...
Sí, sí.
Tens clar.
Vibrant.
Sí.
I ho tens claríssim, eh?
Oh, sí. Una de les que va ser... A més, va ser una substitució que estava fent per tocar amb Nick Curran, que en Pau Descansi va morir molt, molt jove. Farà uns 4 o 5 anys, jo diria, no me'n recordo, eh? I era un guitarrista cantant de rock and roll, de rhythm and blues, tremendo. I és un tio prim, blanc, així, pàl·lid i tal. Hola, què tal? Nick Curran, bé, i tal. Vale, ens hi posem, vale. 1, 2, 3, i bam!
Buah!
I quan es va posar a tocar i cantar, no m'ho podia creure. D'energia rock and roll i així, d'aquesta energia en plan Little Richard, però al segle XXI, com si diguéssim. Uah! Nick Curran, tio. M'emociono i tot, només de recordar.
De recordar, no? Aquell
moment. T'ho dic en sèrio, eh? Perquè una energia tremenda, tremenda.
I no l'has tornat a trobar més, aquesta energia, no?, comparable a la d'ell?
Sí, però amb la música, igual que amb el sexe, no pots repetir polvos. O sigui, hi ha, saps què vull dir? Vull dir que hi ha... és aquell i després ja seran altres, però aquelles, no?
I fixa't tu, perquè ara deies, Baba, això ho hem de dir també, aquest Jazz Watsu, a ICAT, també condueixes...
Perdona.
I l'Spanish Noir.
Sí,
aquest ens agrada molt perquè està lligat a... moda, el jazz, o sigui, perdona, a veure si ho dic bé, és cinema negre i jazz.
Vale.
Què?
Primer, comencem. Jazz Batussi. Estem a la 7ª temporada de Jazz Batussi. I és un programa ICAT que es fa els dimonges a la tarda, a 6 a 7 de la tarda, i és una mirada al jazz ben oberta. O sigui, No trobareu allà el programa del Tifu, de Radio 3, que estava fantàstic, però només n'hi ha un. I això és una mirada, bueno, doncs d'això, una mirada contemporània del jazz, vull dir, sense quedar-me amb els clàssics ni buscar la modernitat, més modernitat, sinó tot, doncs, el que sento jo ho comparteixo. I gràcies a aquest programa també he descobert un munt de música i és fantàstic, intentant sempre apoyar la música feta aquí, no? Jazz Batu, sí.
Quants discos tens a casa? Els has comptat?
No, l'última vegada, quan l'última mudança estava sobre els 6.000.
Com?
Sí, sí.
6.000? Físics, eh?
Sí.
Vinils.
Sí, sí. I l'altra cosa és Spanish Noir. Spanish Noir és una col·laboració amb la Mary Cuesta, crítica cultural, comissari d'exposicions, profe d'universitat, etc. Que els dos ens flipa, doncs, el cine negre del 50. No cine policial, sinó cine delinqüent. Cine delinqüent i jazz criminal. Llavors, aquí hem trobat un espai, hem fet un podcast a Ràdio 3 Extra, i hem agafat 10 pel·lícules, moltes fetes aquí, als anys 50, aquí a Barcelona.
Com, per exemple, Dani?
Com a Tiro Limpio, que és una bona, boníssima pel·lícula, A Sangre Fría. Són pel·lícules que la gent, clar, veu cine negre durant el franquisme, cine franquista. No, en absolut. Al revés, eren directors que tenien molts problemes amb la censura i tiraven endavant. I el que he flipat jo és amb la música que sonava allà. Perquè és jazz fet aquí, amb personalitat pròpia, no solament intentant emular el jazz yankee. Tant és així que estic preparant un disc reivindicant aquests compositors com en Martínez Tudó o en Josep Solà.
Versions seves o...?
Sí, sí, versions seves, però fetes ara al segle XXI. I tant.
I quan creus que el podrem escoltar?
Espera't, ara estem presentant el de l'Organ Trio. anem per la temporada que ve.
2024.
Però bueno, jo hi estic treballant ja.
Tu ja estàs posat.
Jo hi estic treballant.
Vinga, va, Dani Nelo, que recordem, va, l'agenda. Traieu l'agenda. A veure.
Dia 23 i dia 27.
Dissabte 23,
sí.
Dimecres 27 de desembre.
Sí. Organ Trio, Dani Nelo, Organ Trio.
Plaça Catalunya.
A la Plaça Catalunya. Fantàstic. Fantàstics músics,
si
fantàstic
encara,
repertori.
Amb realment. Més ganes, 29 de desembre a la Sala Apolo.
I això ja és la mascleta. O sigui, el 29 estem a l'Apolo amb los Mambo Jambo Orquestra, que això...
Va, acabem amb el Timo, que no sonarà, almenys que
no,
soni.
No,
què?
No.
Quina vols?
No,
quina?
No, ja l'has fet.
Quina vols? Demana.
Fuego Cruzado, per exemple.
A veure si la tenim el nostre DJ.
Sí, home, sí.
Sí. Sí, jo crec que sí. O si no...
Mira, Flying sí. Home... No.
Flying Home no és Mambo Jambo.
No, ja. A veure.
Sí que sí.
Bueno, sí, mira, Mambo Jambo. La de...
Digues?
Sí?
Sí?
Aquesta? Et sembla bé o no?
Que no hi veig.
Stranger's Numbers.
Vale, venga, això,
va, sí.
Venga, això va. És per fer un burlesc.
Va.
Bueno, és un tema que es diu String Murders, sí. que vol dir això. G-String Murders, perdona. O sigui, vol dir els assassinats del tanga.
Vale, vale? Déu-n'hi-do.
Vale. És un tema de burlesc, que vols que faci?
Sí, ja sé.
Dani, ha estat un plaer, de debò.
Molt bé.
Moltes gràcies, de debò, eh?
Ens veiem a l'Apolo.
Fet.
A l'Apolo i, si no, abans, el dissabte 23.
Gràcies per convidar-me.
Vinga, bona música. Merci. i amb aquesta música de Dani Nello nosaltres estem a punt d'arribar ja en aquesta tarda de dilluns a 4:45 de la tarda i a la tornada de publicitat. Parlarem una estona amb l'Alba Sabater. Ella és sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Parlem de la visita que es prepara demà a Blanquerna, la visita del nunci Bernardito Auza. Vinga, va, després de publicitat. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carrión et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93 409 27 70. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ja sabeu que cada dilluns cap a aquesta hora doncs, encetem aquesta plana internacional a l'espai Mapamundi, aquí al Fabricació Pròpia. Avui hem volgut aprofitar aquests minuts per parlar d'una visita d'honor al nunci Bernardito Auza, que serà demà a 10:15 a 11:15 del matí a Blanquerna Universitat Ramon Llull, aquí a Barcelona. Auza és el nunci apostòlic del Papa a Espanya i Andorra des del 2019. També és observador permanent del Papa a les Nacions Unides i a l'Arcabisbat. És una visita que retrà homenatge. El motiu d'aquesta visita és retre homenatge al 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans i que s'emmarca en aquesta novena edició de la Blanquerna Emerson Global Summit. Per parlar-nos justament d'aquesta trobada importantíssima, és un plaer saludar a aquesta hora a l'Alba Sabater. L'Alba és coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora d'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Ai, Alba, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
No ho aconseguirem, eh?
Sí, ho aconseguirem. Avui ha sigut el motiu de la visita i de la Summit i com us podeu imaginar, tenim aquí una delegació molt important.
No, home, no, avui ja estàs, o sigui, excusadíssima 100%.
Sí, avui sí que ha sigut complicat venir, però bé, contenta igualment de poder parlar amb vosaltres i d'explicar-vos una mica com estan en tot plegat.
Clar, perquè, escolta, tot un honor rebre demà justament aquesta visita del representant del Papa Espanya i Andorra a la vostra universitat. Quan va ser la darrera vegada que va visitar Catalunya el nunci Bernardito Auza?
Doncs bé, nosaltres vam decidir convidar-lo ara en motiu del 75è aniversari, del 75è aniversari de... Dos aniversaris estem celebrant aquí. El de la Fundació Blanquerna, per cert, que el vam celebrar la setmana passada.
Sí, per cert, com va anar, Alba?
Perdó, Mercè.
Com va anar aquesta celebració, que també és important, eh?
Doncs va ser una celebració molt solemne, una celebració molt emotiva. Mm. Vam comptar amb un concert a la Sagrada Família, a més, amb un himne, amb un nou himne que s'ha musicat el compositor Bernat Vivancos, del llibre d'Amic i Amat de Ramon Llull. Mm. I per tant vam gaudir moltíssim d'aquest aniversari, vam poder trobar-nos tots els membres de la comunitat i per tant celebrar aquests 75 anys de Blanquerna i treballar per 75 anys i molts més, no?
Mira, doncs ens fixem en aquest aniversari que nosaltres us felicitem, ja sabeu, a tota la gent de Blanquerna, Alba, però també ens fixem en aquesta visita demà de Bernardito Auza, justament pel 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans.
Exacte, aquí anava, exacte. En motiu d'aquest 75è aniversari dels drets humans, que com sabeu se va celebrar el passat 10 de desembre, doncs vam decidir convidar-lo a Blanquerna i convidar-lo doncs, això, a Catalunya, a Barcelona, doncs, perquè ens pugui donar també el seu punt de vista, no només d'aquest aniversari, sinó de com encaixa aquest aniversari en el món que tenim a dia d'avui, que és un dels grans temes, no?
Clar, és que jo crec que aquesta trobada demà és importantíssima, no, Alba? Perquè quins diries que són, no?, avui els grans reptes per la defensa d'aquests drets humans, no?, des d'un punt de vista catòlic.
Doncs, sobretot, escoltar i entendre l'altre. És a dir, que sembla una base molt simple, no?, i molt òbvia, però al final és reconèixer l'altre i és reconèixer la dignitat de l'altre i com a persona. I això, que sembla una cosa molt senzilla i molt òbvia, la veritat és que en motiu de moltíssimes diferències per raons d'interessos econòmics, polítics i molt diversos, doncs a dia d'avui, per desgràcia, no s'està complint ni a molts nivells, a nivell micro ni tampoc a nivell macro. Per tant, és molt bo recordar que aquesta declaració signada l'any 1948 tenia l'objectiu precisament de conscienciar i de poder curar els errors de la humanitat del passat. I per tant, que hagin passat 75 anys i encara n'haguem de reflexionar perquè sembla que no n'haguem après, doncs és una cosa que sobta, però que també ens anima a pensar-hi i a seguir treballant. I no només el catolicisme és qui defensa això, no? Si ho pensem, doncs és el principal missatge de totes les confessions.
Què cal fer per assistir a aquesta conferència, Alba? Perquè potser hi ha algú que ens estigui escoltant que diguis que jo vull anar-hi a aquesta conferència. Si pot assistir...
Sí, és una conferència oberta al públic i, de fet, només s'ha d'enviar si es vol confirmar l'assistència, s'ha d'enviar un correu electrònic a l'adreça ops@blanquerna.url.edu, simplement per confirmar l'assistència, i demà és un acte obert. És obert a tothom, és en anglès, és important també dir-ho. I sobretot tenir present que la figura del nunci, a més de ser un alt representant diplomàtic de l'àmbit polític, és el màxim representant de la Santa Seu aquí. I recordem que el nunci Bernardito Auza, abans de ser nunci a Espanya i Andorra, com és a dia d'avui, era l'observador permanent de la Santa Seu davant de les Nacions Unides. Per tant, té moltíssima relació amb aquesta Declaració Universal dels Drets Humans, també per la seva trajectòria pròpia.
Doncs, Alba, nosaltres no tenim temps per més, ho deixem aquí, però jo entenc que els estudiants també deuen estar engrescats, amb aquesta visita del nunci a Blanquerna.
I tant els de comunicació com els de relacions internacionals, perquè, com us podeu imaginar, la figura dona per ser, doncs, això, entrevistada i escoltada des de totes les disciplines.
Doncs estarem pendents d'aquesta trobada de demà a Blanquerna. Moltíssimes gràcies, Alba, com sempre un plaer.
A vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
I abans d'arribar avui a les 5, deixeu-me fer una aturada aquí en aquest camí d'aquest dilluns, perquè ahir es van lliurar els Premis Capital de la Sardana i hem de felicitar a un programa històric d'aquesta casa com és el Tot Sardana i sobretot el seu director i presentador, que és en Gerard Carrión, i que a aquesta hora doncs, l'hem hagut de trucar, home, per felicitar-lo. Gerard Carrión, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè. Bona tarda a tots els oients del vostre programa.
Moltes felicitats, Gerard. L'anunci es va fer el març, en el marc de la proclamació de Sant Cugat del Vallès com a capital de la Sardana 2023. Com valores tu aquest premi?
Oh, molta satisfacció, molta il·lusió i un premi compartit amb tots els oients, no? Tota la família sardanista que segueix el programa cada diumenge, el programa de Gada de Ràdio Estel, i amb esperances doncs, que s'incorporin nous sardanistes, també, no? I, a més, va ser el dissabte a la tarda a Sant Cugat del Vallès, que hi va haver el Coti per Coti, el grup de tiets, que gràcies al, també a la sardana reggaeton s'han adherit més persones a la sardana.
Mira.
Sí.
Escolta, Gerard, en la mateixa categoria mitjans de comunicació també es va premiar el diari Segre pels 25 anys de la publicació de la pàgina setmanal d'informació sardanista Sardanejant. La sardana, tu com ho veus? És que està present als mitjans? Creus que hauria d'estar més present o no?
Ah, sempre, això. Que hauria d'estar més present és evident, però que es fa molt, molt bona feina. Hi ha diferència més. A mi m'agradaria destacar també emissores locals, per exemple, des del diari El Segre, també se'l va premiar. I també un programa d'una ràdio local com de Castellà del Vallès, un programa també sardanista, també van rebre un premi pel programa 2000. Hi ha moltes persones, també de manera altruista, voluntària, que fan molt bona feina a la sardana, no? I sobretot aquest teixit associatiu, no?, que hi ha i que col·labora. Però sí que és evident que a la sardana li cal més presència als mitjans de comunicació generalistes.
Clar, Gerard, deixa'm remarcar-ho moltíssim, perquè el Tot Sardana, el programa que es fa, com deies tu, de Gà de la Casa, Ràdio Estel, presentat i dirigit per Gerard Carrión, és un programa històric, no només de Ràdio Estel, sinó també de la ràdio en general, perquè estem parlant d'uns 1.500 programes a les seves esquenes.
Sí.
Tu te'n recordes el primer programa, Gerard?
M'agrada parlar una mica del primer programa, si me'n recordo.
Sí.
I mira, ara farà 20 anys. Ha fet 20 anys. Sí, que me'n recordo.
I te'n recordes a qui vau entrevistar o quina sardana va sonar?
És que ha canviat una mica el format. Ara, sí, Mercè, al principi era un programa bàsicament sardanes,
sí,
i a l'agenda, i un apunt molt petit d'actualitat, de cultura. Uh-huh. Era el Tot Sardana dels inicis. Llavors s'ha anat incorporant seccions, se li ha donat un gir també més actual, més, no, per apropar una mica també la sardana a la gent jove. Uh-huh. Això també és important.
Clar, perquè jo crec que és el que tu deies, no? El fet de mirar els tiets amb aquesta contribució del Coti per Coti ha fet que d'alguna manera, no, doncs els més joves també tinguin com aquesta, no, aquest coquet de dir, ai, doncs a veure, no? Tu te'n recordes la primera vegada que vas ballar una sardana, Gerard Carrión? Perquè jo crec que deuria ser molt petit, perquè tu això de les sardanes ho portes...
Sempre, tota la vida, ja de petita a l'Empordà, a Barcelona també amb els meus pares, amb els avis, amb la meva tia Tàvia, doncs que em portaven a escoltar sardanes a la catedral, per exemple, de Barcelona, o també per comarques gironines, també molt a Calonge, sobretot, a Calonge, a Palamós, a Sant Feliu de Guíxols, no? Anar seguint, sobretot, els aplecs, les ballades, i també el món de l'havanera, que això ja ho deixarem per un altre dia.
El món de l'havanera, que també és un altre món que t'apassiona moltíssim, Gerard.
Molt.
Bé, jo no sé com serà el programa d'aquest diumenge, a les 9 del matí, recordem-ho, aquest Tot Sardana. Ja tens pensat, ja tens al cap el programa que serà, Gerard, o no?
L'estic treballant. Parlarem, òbviament, d'aquests lliuraments dels Premis Capital de la Sardana i hi haurà alguna sorpresa. Sempre és important que hi hagi incentius i al·licients, no?, per despertar l'interès als sardanistes. Mercè, m'agradaria destacar dos aspectes, si em permets.
Per favor, el que vulguis, Gerard.
Primer, doncs, agrair a Ràdio Estel, a la direcció de Ràdio Estel, doncs, per mantenir el programa Tot Sardana, no? Un programa que, com tu deies, no?, que és un programa, el programa legà de Ràdio Estel, de l'emissora d'aquí de l'Arquebisbat de Barcelona. Agrair al director, al nou director de fa 2 anys, doncs, la seva aposta per la continuïtat. I també agrair a tots els oients, que sense els oients no seria possible el programa, també. I després també, que em preguntaves una mica, doncs, què és un programa de referència, això és una anècdota, però diversos dies, més d'un dia, un programa de Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants, en Xavier Solà, trucava una persona i deia, oh, sí, és que la sardana tal, que la van posar, i truca una altra, diu, sí, a Ràdio Estel va sonar aquesta sardana. El programa tal, saps? Per tant, són programes vius, i això és important, no?, que hi hagi... Abans potser es feien programes més... un format... que era un format més antic, no? Però ara es tracta de fer partícip a tothom.
Que això és el més important, clar que sí. De fet, això... O sigui, la sardana per tu, Gerard, com ho definiries? O sigui, ballar una sardana per tu, què significa?
Sí, això també sempre dic, que no simplement el fet de ballar la sardana, sinó que l'has de sentir.
Ara.
Has de sentir la tenora, has de sentir els instruments... Sí. I jo què sento? Doncs joia, felicitat, alegria, i quan et poses una sardana d'aquestes airoses balladores, se't passen tot, si estàs amb allò...
Si estàs pensit, se't passa de cop.
T'animes ràpid. I després...
Jo dono fe d'això, perquè jo he vist el Carrión, en Gerard, com ho viu i com ho sent, ja només preparant el programa, vull dir, que dona molt de gust veure, ja només com prepares amb aquesta estima, no?, cada setmana el Tot Sardana per als teus oients. Deixa'm dir-te, perquè, Gerard, ens queden, encara ens queden 4 minuts per parlar una mica més amb tu, però, per cert, deixa'm-ho dir, que ahir justament no vas poder assistir a aquesta entrega.
Abans d'ahir va ser el...
Abans d'ahir.
Sí. No, perquè estic engripat. Sí, fa uns dies tampoc em va saber grip, tampoc no vaig poder anar al sopar d'aquí de Ràdio Estel, que em va saber un greu terrible, però mira, són aquestes circumstàncies que encara que t'enrevis i això no hi pots fer-hi res.
No hi pots fer-hi res.
Resignació i ho has d'assumir.
I en aquests 20 anys, Gerard, al capdavant del Tot Sardana, Què t'emportes, no? Què has après? Perquè hem de dir amb en Jordi Carretero, Toni Huguet, si no m'equivoco.
I tant, i tant.
No, Gerard? Un altre gran referent, també, del món de la sardana.
Sí. Moltes experiències i, sobretot, he après moltíssim. I a mi sempre m'agrada aprendre, no? Perquè, a més, els periodistes hem d'anar... Sempre aprenem, no?, quan fem les entrevistes, quan entrevistem algú, no? Sí, sempre pots aprendre. Llavors... A mi m'agradaria recordar la figura del senyor Castany. El senyor Castany va ser director del programa El Tot Sardana i tenia un arxiu de sardanes i havia anat moltes vegades a casa seva, a Gràcia, a Barcelona, i sempre t'explicava anècdotes dels compositors que ell havia conegut, de compositors com Joaquim Serra o... que fa moltíssims anys, no?, que han mort, però són referents del món de la sardana i de la cobla. I vivències d'ell.
Tens tota la raó, el senyor Castany, un gran referent, també. Gerard, mira, ara sí que ens queda res, 2 minuts, i que no t'ho he preguntat, però sobretot el que implica, no?, aquesta capital de la sardana, que serà Sant Cugat del Vallès, si no m'equivoco, és així?
Sí, durant tot aquest any, Sant Cugat del Vallès ha ostentat el títol de capital de la sardana, i al març li prendrà el relleu Manresa, la capital del Bages, serà la capital de la sardana 2024. La sardana està ben viva, i la mostra és que hi ha moltes cobles, moltes activitats sardanistes, i s'estrenen moltes sardanes cada any, moltíssimes sardanes. Més de 3.000 activitats sardanistes durant l'any. Això, amb mitjans públics, se n'haurien de fer ressò, perquè... I després també, a part de ballar sardanes, crees un caliu, un grup d'amics tan bonic que ens trobem cada cap de setmana, que fa germanor, que t'ho passes bé, que és un ambient sa, que passes, per exemple, en un aplec que es fa tot el dia fora, no?, en una ermita, o... que és molt bonic.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, Gerard Carrión, que la sardana està més viva que mai. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats. Recupera't, que t'escoltem el diumenge a les 9 del matí.
Igualment, i molt bona feina, feu, Mercè.
Vinga, una abraçada. Bon. Una abraçada ben forta. Cuida't moltíssim, Gerard. Enhorabona.
Gràcies, fins aviat. Gràcies.
Mira, i amb aquest punt sardanístic ens apropem al punt de les 5. Donem pas a la Sandra Gómez amb els principals titulars de la informació i a la tornada recta final del Fabricació d'avui amb Pau Gascó i també amb Minguella. Fins ara.